Hola, bon dia, bona nit, bona vesprada, benvingudes, benvinguts a una nova edició de La Descoberta, sí, en Radio Clara, l'emissora lliure i llibertària de la ciutat de València. En el 104.4 de la FM i també a través d'internet des de la nostra pàgina www.radioclara.org. I recorda que és des d'esta mateixa pàgina, la descoberta, perdó, la descoberta, radioclara.org, pots trobar les diferents maneres que hi ha de col·laborar econòmicament amb el manteniment de Radio Clara. És una necessitat que tenim per a poder suportar les despeses, els gastos que tenim, així que hi ha diverses fórmules, des d'un euro al mes a 5 euros, en fi, hi ha per a tots els gustos i colors. Si pots col·laborar, t'ho agrairem moltíssim. En la pàgina que te dèiem, radioclara.org, a la banda dreta trobaràs les diferents maneres que hi ha de col·laborar amb nosaltres. I a banda també pots trobar en la mateixa pàgina el podcast de la descoberta, els dos últims podcasts, millor dit, i també d'altres programes de la casa. També pots descarregar-los directament a iVoox, ivoox.com. La descoberta, un programa de música, literatura i actualitat que t'oferim totes les setmanes, 2 hores 2, així a Radio Clara. Un programa en el qual pots participar si et ve de gust a través del telèfon. Tenim el 96 391 57 21 o si ho preferixes número a número 96 391 57 21. I si t'agraden més de 3 en 3, 963 915 721. Això sí, recorda que només pots utilitzar el telèfon per a comunicar-te amb nosaltres. El telèfon el pots utilitzar quan te vinga de gust, també, clar. El dimarts a la nit, que és quan fem en directe el programa, si ens telefones en qualsevol altre moment, doncs no podrem respondre, entre altres coses, perquè no estarem així. Però com tot en esta vida té solució, hi ha una cosa que s'anomena correu electrònic al qual pots adreçar-te, dirigir-te quan te vinga de gust, les 24 hores del dia. descobertarrk@gmail.com. I no ho diem sovint, però sí que ens agradaria que algú, en comptes d'un correu electrònic, ens enviara una carta postal. I aquesta cosa ja tan de moda, tan passada de moda, d'escriure una carta, posar-la en un sobre, posar l'adreça i posar-li els segells de correus i tirar-la a la bústia, doncs la veritat és que sí, faria il·lusió rebre una carta, perquè últimament les úniques cartes que rebem són les publicitàries i les del banc. En fi, la descoberta en Radio Clara. I bé, ja estem així en este últim programa de l'any. Estem ja en aquestes dates, anava a dir amorfes, entre Nadal i Cap d'Any, en què molta gent està de vacances, altres no tant, però en fi, la febre de les compres continua incòlume a qualsevol tipus de desànim. La nit de Cap d'Any enguany estarà, igual com l'any passat, molt modificada a causa de la pandèmia, i després vindran ja el Dia de Reis i l'apoteosi dels regals i del consumisme més atroç, com per altra banda passa tots els anys. No anem a entrar en aquest capítol, ja ho hem fet i ho hem parlat moltes, moltes vegades. No anem a gastar-te l'argument de que així es mou l'economia, perquè és una constatació evident, no fa falta ser llicenciat en hardware per a saber que el consumisme mou l'economia, clar, també mou les nostres butxaques, clar. Així que ja que estem posats a dir-te que és l'últim programa de l'any, doncs aprofitem per a felicitar-te anticipadament, això sí, el pròxim any nou, el 2022. Si ens escoltes en reposició, ja l'any que ve, doncs el bon any també te'l fem extensiu, però ja el sentiràs l'any que ve, clar. I no, no anem a fer-te el resum de l'any ni totes aquestes coses que, a què tant ens acostumen els mitjans de comunicació més o menys tradicional, que primer te repassen què va passar en el 2021 i després te diuen què és possible que passe en el 2022. No, no estem per la faena de fer resums ni perspectives. Però en fi, sí que com a desideratum, evidentment el desig és que esta punyetera pandèmia que ens porta ja quasi dos anys tocant-nos el nas, doncs no sé si és possible que s'acabe, però sí que s'atenue o que acabe convertint-se en un simple constipat. De moment les restriccions són molt lleus, com a mínim així al País Valencià, només l'exigència de passaport Covid en determinats establiments, fonamentalment d'oci, de restauració, bars i gimnasos i piscines. De moment no s'han plantejat ni tan sols posar un aforament màxim als partits de futbol i pretenen fer la cavalcada de Reis, en fi, no sé jo si... Clar, l'excusa és que la majoria de la població està vacunada i estan ja fent publicitat perquè te vacunes de la tercera, que tampoc està de més. És evident que si els contagis foren els contagis que són majors que l'any passat per aquestes dates tingueren la gravetat dels de l'any passat, estaríem parlant d'altres coses. Estem ja així al País Valencià pròxims als 1.000 contagis per cada 15 dies. Este índex que està disparat en altres llocs, en Navarra i en alguns llocs passen ja dels 2.000, que és una autèntica bestialitat. Són els contagiats per cada 100.000 habitants. En fi, un contagi de 2.000, d'un 2.000, suposa que el 2% de la població, el 2%, està contagiat. Ara, com qui fa la llei fa la trampa, estaven ja estudiant la possibilitat de que la gent que se contagi i no tinga símptomes, que en comptes de guardar quarantena 10 dies, només la faça durant 5 dies. Són, no sé si són les rebaixes de desembre o que la cosa estan dient, com tinguem a tanta població en quarantena, la cosa no va rular, no va rular la societat, ni els conductors de transports públics, ni metges, ni, en fi, tota una panòplia de professions que tenen una incidència directa entre la població. De fet, als Estats Units la cancel·lació de vols està sent espectacular, degut a la pandèmia, clar. Mentrestant, l'atenció primària continua llanguint. Ara la nova frase o la nova paraula és l'autocontrol, que se l'ha parit la senyora Ayuso, la sempre ben ponderada presidenta de la Comunitat de Madrid, que tot menos apurar-se, tot excepte reconèixer que la seva gestió sanitària és absolutament delirant. Però en fi, com diria aquell, no l'heu votada, doncs ale, apetxugueu. I ara les queixes a qui corresponga. En fi, com que la situació és pràcticament idèntica en molts països de l'entorn, doncs algun dia algun govern comprendrà, de fet ho saben, però com la pasta és la pasta, que fins que no se vacuna en tot el món, doncs podrem continuar tenint totes les variants que vagin sorgint a Àfrica o a Àsia i que vindran i, ui, així estem vacunats, ai, però per a aquesta variant no. I, en fi, és la cançó de l'enfados. I bé, una altra bona notícia, i és que ja està oficialment extingida l'erupció volcànica de la Palma. Així que no sé què faran algunes televisions que havien fet pràcticament un leitmotiv des del mes de setembre. El que sí que seria desitjable que les càrregues burocràtiques tan habituals en els governs d'aquest país o en l'administració, en fi, és... La burocràcia és que, bé, està bé controlar, està bé que se complisquen els requisits i les normes, però moltes vegades els governs obliden que la burocràcia, com a funció màxima que té, és autorreproduir-se. És a dir, si no hi haguera tants tràmits, no hi haguera tanta paperassa a fer, què farien els buròcrates? Me referisc als funcionaris que se dediquen a això. És a dir, una de les funcions màximes de la burocràcia és això, l'autorreproducció, que continuen sent indispensables. No sabem per a què, però indispensables. Això sí, a veure qui és el guapo o la guapa que li posa el cascabell al gat. I un vídeo que també te recomanem que veges, perquè és molt curiós, és un vídeo que ha fet Compromís, concretament avui, avui em referís que el dia que estem fent en directe el programa, que és el dimarts 28 de desembre, dia dels innocents, i ha fet un vídeo promocional, per dir-ho d'alguna manera, sobre Renfe. I era una espècie de concurs on en cada localitat deien la quantitat de trens que s'havien suprimit en este 2021. I resulta, la xifra és pràcticament esfereïdora. 7.000, quasi vora 8.000 trens cancel·lats en el 2021. Ja comentàvem les passades setmanes la gestió miserable i absolutament digna de acabar en presidi de Renfe de les rodalies d'este país. En fi, dura un minut i mig i bé, és una nota graciosa amb un fons trist. No sabem com haurà quedat la conversa telefònica que este mateix dia 28 ha mantingut el president de la Generalitat amb la ministra de Transports per a, en fi, expressar-li les queixes per aquest tracte absolutament infame que fa Renfe del servei de Rodalies, si més no a València. Sempre, ja ho vam comentar fa unes setmanes, què passaria si a Madrid funcionara igual de mal les rodalies de Renfe? Hi hauria crits en tots els platós televisius del país. I en fi, anem a fer la pausa musical, que si no ens enrotllem massa, i avui anem a posar per a despedir l'any a Sade. Sade era, bueno, era no és, no s'ha mort, és una cantant britànica d'origen nigerià. El seu nom complet és Helen Folasade Adu, el seu nom de Sade ve d'ahí, i era la típica cantant que feia el que en altres èpoques s'anomenava música polvera. Una música suau, sense estridències, que incitava al el que alguns coens anomenen ajuntaments carnals. I bé, avui anem a posar-vos, no sé si a mode de comiat de l'any, a Sade, en un tema que s'anomena Like a Tattoo, una cosa així com un tatuatge. Sade. Thank you.
Like the scar of age, written all over my face. The war is still raging inside of me. I still feel the chill as I reveal my shame to you. I wear it like a tattoo.
Bé, ja estem així, després d'haver escoltat a Sade, i bé, dos coses que han ocorregut estos últims dies que són fonamentals. Una és la reforma laboral que han signat la patronal, el govern i els dos sindicats del règim, Comissions i UGT, i que sí, suavitza algunes de les coses que hi havia en la reforma laboral tant del PP com l'anterior del PSOE, bueno, del PSOE no s'ha tocat, la de Zapatero, però que en fi, ni de casualitat ni de bon tros arriba al que s'havia promès de derogar, llevar els aspectes més lesius, etc. Continuen les indemnitzacions per acomiadament exactament igual que estaven, en fi, la de sempre, una espècie de paripé per a maquillar les coses, una cosa pareguda a la que tenen pinta de fer amb la llei de seguretat ciutadana i, com diria aquell, qui dia passa, any empeny. Se li podria preguntar als representants de Comissions i UGT que per què signen coses que els van portar a fer una vaga general, tant contra Zapatero com contra Mariano Rajoy, però en fi, per a què furgar en la ferida. També curiós les paraules hiperbòliques de la vicepresidenta segona, que és una data històrica per als treballadors, en fi, no sé, me pareix que sí, és un èxit polític el que hagi posat d'acord a uns i a altres, però perdó, la pregunta és a canvi de què? Perquè si el que volien era la quiescència del PP, ja assegurat que no, que votarà en contra, per principis, no, no per res, sinó perquè l'ha fet este govern. I on sí que la cosa estarà més complicada, el Consell de Ministres l'aprova avui, la reforma laboral se publicarà com a decret i després haurà de ser convalidat en el Congrés. I ahí és on la cosa està més crua, perquè tant Bildu com Esquerra Republicana, i encara no sé de clar si el PNB, estan en contra per la preeminència del conveni estatal a nivell de salaris front als autonòmics, entre altres coses. I l'altra notícia, aquesta sí que ha sorgit el dia dels innocents, però no és una innocentada, és la denegació a Espanya de l'euroordre per part d'un tribunal belga de Gant, concretament sobre l'extradició de Valtònyc, el cantant mallorquí que era acusat pel Tribunal Suprem espanyol per injúries a la corona, enaltiment del terrorisme i amenaces, tot per una cançó. En fi, el tribunal belga ha rebatut una, dos i tres. Els tres delictes per a ell són absolutament infumables i no concedís l'extradició. I en fi, torna a demostrar més que, per una banda, ja sabem com actuen els tribunals espanyols, són més celosos guardians de la llei i més papistes que el papa, quan els condemnats solen ser d'esquerres, i en canvi són tots flors i violes quan els acusats solen ser de dretes, habitualment, no diré que seran tots els jutges ni de casualitat. I per altra banda, tampoc cal llevar-li els demèrits al govern actual, que no pareix que tinga un interès excessiu en eliminar articles del Codi Penal com injúries a la corona o este enaltiment del terrorisme que pot utilitzar-se per a veure saber quines coses, o ja no parlem dels delictes d'odi i altres històries, perquè un altre jutge, per exemple, ha decidit que bramar contra la invasió musulmana i demanant que se mobilitzi el poble espanyol i tal, no és delicte d'odi per al jutge, clar. Així que, senyors diputats del govern, o membres del govern, millor dit, legislen vostès per a actualitzar el Codi Penal i evitar la vergonya d'un cantant exiliat a Bèlgica, com és el cas de Valtònyc, o un altre tancat a presó, com és Pablo Hasél, que no diu especialment bones coses de la qualitat de la democràcia espanyola. I en fi, com que ja hem sobrepassat la primera mitja hora de programa, doncs anem a passar-nos, sense més preàmbuls, a la part musical, a la nostra secció dedicada al blues. Comencen els blues de la descoberta. Els blues de la descoberta és la secció de blues, òbviament, és el nom, reconeixereu que és totalment original. La secció de blues de la descoberta s'anomena els blues de la descoberta, però en fi, tampoc enganya a ningú. Bé, és una secció musical del programa, que durant 35-40 minuts ompli les antenes, les zones de Radio Clara, de música de blues, de música negra en general, amb dos pretensions. La primera, amb tres pretensions. La primera, que t'agrada el blues, i si no t'agrada és qüestió de que ho sentes un poc millor, i si no t'agrada, no t'agrada, pues no, tampoc anem a obligar-te, com te pots imaginar, òbviament. L'altra és que no te parlem mai de novetats, no te parlarem de l'últim disc de... I la tercera és que intentarem fer el més curt possible les nostres presentacions, que en ocasions és una faena titànica, titànica el no enrotllar-me. Així que, vistos els plantejaments, anem a començar. I com ja sabeu els habituals seguidors i seguidores del programa, doncs sempre comencem amb un recopilatori. I que en aquestes últimes setmanes, avui és la segona setmana en què gastem este disc, és un disc que va a parelles. Bueno, i en ocasions en algun trio, però bé, ja ho explicarem millor. El disc s'anomena Pares i fills i posa dos temes, bueno, un tema de cada un, de un pare o mare i un fill o filla d'esta persona. Els dos músics, òbviament, si no són els dos músics no és la jugada, i que anem a presentar-te seguits, sense massa preàmbuls. I esta setmana li toca a el conegut és Lucky Peterson, que és un guitarrista i també pianista, més que pianista, organista. El toca l'orgue, que va morir l'any passat, en 2020, va morir fa molt poc, i son pare, que s'anomena James, o s'anomenava, també millor dit, James Peterson, que també era guitarrista i que va ser el progenitor d'este bon home. James Peterson era natural d'Alabama, negres tots, el pare era natural d'Alabama, va emigrar a una ciutat que s'anomena Buffalo, en Nova York, on va obrir un club de blues, i en aquesta ciutat, en Buffalo, va néixer el fill, Lucky Peterson, el qual ha sigut l'hem escoltat unes quantes voltes. Té un disc espectacular en què ell toca l'orgue i acompanya a Mavis Staples en un disc dedicat a gospel i espirituals, que és, en fi, recomanable, no, el següent pas de la recomanabilitat, hauria de ser un disc obligatori. Així que anem a escoltar primer al pare, ja dic que guitarrista i cantant, James Peterson, que s'interpretarà un tema que s'anomena Who Shot John, a qui dispara John. I Lucky Peterson, el fill, el que és guitarrista però també toca altres instruments, concretament toca la guitarra, canta i l'orgue, orgue o piano, normalment orgue més que piano. Lucky Peterson, que ens interpretarà un tema que s'anomena Why Can't We Live Together? És a dir, per què nosaltres no podem viure junts o viure plegats? Així que vinga, sense enrotllar-me massa, James Peterson primer i Lucky Peterson després. No farem pauses, sonaran els dos temes seguits. Vinga.
Who shot John? know y'all who shot John. I said, who shot John?
Era James Peterson.
Everybody wants to live together. why can't we live together? No more wars, no more wars, no more wars. Just a little peace in this world. No more wars, no more wars. Ooh, all we want is a little peace in this world. Everybody wants to live together. Why can't we live together? Hey, gotta live, gotta live, gotta live, gotta live. Gotta live together. Gotta live together. Gotta live together. Why can't we be and live together? Gotta live, gotta live, gotta live together. Put our minds together to be together. Gotta live, gotta live, gotta live together.
Era Lucky Peterson en este últim tema. I ara se n'anem a un músic blanc. Es tracta de Mitch Woods. Mitch Woods és un pianista blanc natural de Nova York, tot i que als 20 anys se'n va anar a San Francisco i que se sàpia encara continua per allà. És el típic, no sé, és com si fos la Cathy Wester, però en tio. Un músic que toca el piano, que li agrada molt el boogie-boogie i el swing, i que la veritat és que és una música que no pots deixar de moure alguna cosa del teu cos quan l'estàs escoltant, en general. El que passa és que el disc que anem a posar-vos avui, bueno, el tema que anem a posar-vos avui, que pertany a un disc que s'anomena Friends Along the Way, de l'any 2017, és un disc de col·laboracions, de cameos, que se diu, en el qual en cada tema pràcticament apareixen dos o tres músics coneguts. En el cas del tema que anem a posar-vos avui, que s'anomena Midnight Hour Blues, una cosa així com el blues de la mitjanit, una cosa així, només participa a banda de Mitch Woods, que toca el piano, apareix Van Morrison, el cantant de Belfast, el lleó de Belfast, que toca l'harmònica i canta. I el tema s'anomena, Midnight Hour Blues, i bé, anem a escoltar el piano de Mitch Woods i l'harmònica i la veu de Van Morrison, que tampoc està malament. És un disc molt recomanable perquè participa gent de la qualitat de Charlie Musselwhite, Taj Mahal, John Hammond, Maria Muldaur, Elwin Wisop, Kenny Neal, James Cotton, en fi, una John Lee Hooker, una constel·lació de figures, de primeres figures del món del blues. Així que vinga, ens deixem en este cas amb Mitch Wood, que és el titular del disc, per dir-ho d'alguna manera, qui toca el piano, i Van Morrison, que toca l'harmònica i canta. Vinga, anem allà.
In a wee midnight hour, long for the break of day, in a wee midnight hour, long for the break of day, that's when the blues creep up on you, carry your mind. Keeps running, running, running back to the days of long ago. But your mind keeps running back to the days of long ago. And the one that you love, you just don't see her no more. Keep running back to the days of long ago.
Eren Mitch Woods i Van Morrison. I ara agafem l'avió, si voleu peguem un bot o saltem o no sé, o caminem sobre les aigües com Jesucrist i se dirigim a Egipte. A Egipte perquè anem a escoltar a un senyor que s'anomena Hamza el-Din. Hamza el-Din era dic perquè va morir el 2006, era un instrumentista dud. L'ud és un UD, s'anomena, UD, UD. UD és una espècie d'instrument de corda típic de tot el nord d'Àfrica, incloent el Sahel. És paregut, salvant les distàncies, a una mandolina, una cosa així, però en fi, de fabricació més artesanal, i que pertany a un disc que es va publicar en l'any 2005 que s'anomena Blues of the Desert. Sahara Blues of the Desert. No és el Desert Blues, que era un conjunt de tres discos dobles que també se va publicar intentant buscar unes arrels que a vegades són fàcilment detectables i altres en absolut detectables, unes arrels del blues en la música africana actual. És evident que el blues és una música negra que va néixer als Estats Units procedent dels esclaus africans i per tant algun substrat musical africà tenia en estos ritmes. Però en fi, no anem a fer historiografia o musicologia sobre el particular, sinó que simplement anem a limitar-nos a posar-vos el tema. El tema d'este Hamza el-Din s'anomena Nagrishad i sona tal que així.
shokira e abona he senna kirua kanji barila onele la ilaha illallah ya gani ya muhammad ya rasul la ilaha illallah ya gani ya muhammad ya rasul allah onele la ilaha illallah ya gani ya muhammad ya rasul allah ay gawone mama no ginga buruso madie no ging سينو بيضحك تملي نوك عيونو نضارة حر نوك سينو بيضحك تملي نوك عشيرو الديني
a Hamza el Din i agafem el transport que ens vinga bé, el que ens vinga millor, i des d'Egipte ens traslladem de nou als Estats Units perquè anem a escoltar a una bèstia de la música que s'anomena Coco Taylor. Coco Taylor era una dona que s'anomenava Cora Walton. Coco Taylor és el seu nom artístic. Va néixer en un llunyà 1928, encara en l'època del cinema mut, i bé, és una dona que va néixer a Tennessee, en una localitat pròxima a Memphis, que ja era un centre important en el món del blues, i ja amb 20 i pocs anys ja se va traslladar a Chicago, on va fer gran part o pràcticament tota la seva carrera. És una dona que va estar trastejant en Chicago des de l'any 52 que va arribar, tocant en algun club i buscant-se la vida com podia, fins que Willie Dixon la va descobrir en l'any 61 o 62, ara no me'n recordo exactament, i ja va començar a proporcionar-li millors contractes, fins al final esdevindre una de les cantants de blues més importants, amb una veu ronca i potent que, bé, ara l'escoltaré. I de fet anem a posar un tema que s'anomena 63 Years Old Mama, una cosa així com mamà amb 63 anys, una cosa per l'estil, i que pertany a un disc que s'anomena Force of Nature, de l'any 1993. Així que vinga, vos deixem amb la veu extraordinària de Coco Taylor.
As I feel.
Esteu en la sintonia de Radio Clara, l'emissora lliure i llibertària de la ciutat de València, en el 104.4 de la FM i també a través d'internet des de la nostra pàgina www.radioclara.org. I bé, els blues de la descoberta estan a punt d'acabar. Per cert, aprofitem, m'han telefonat si el tema que acaba de sonar estava sonant malament o era així. És així, l'original és així, no. Està un poc distorsionat, però en el disc original està així, No, no és que se sentira mal, ni que el reproductor de CD funcionara malament, ni res. Era així. Bé, deia que els blues de la descoberta arriben a la seua fi, el que tot el que comença acaba, i ja la literatura comença a moure el cul en l'habitació del costat a través del vidre i ja s'encamina nervioseta cap a l'estudi on serà llegida convenientment ara, en quant acabi el tema que vos posarem a continuació. I el tema que vos posarem a continuació és un tema d'un guitarrista que també toca l'harmònica, que s'anomena Nick Moss. És una persona realment jove, tindrà uns 50 anys aproximadament, i que està acompanyat per Dennis Granlin, que és un harmonicista. I bé, el disc s'anomena Lucky Guy, és de l'any 2019, és relativament recent, i bueno, anem a posar-vos un tema que s'anomena Ugly Woman, una cosa així com dona lletja o dona desagradable, bé, més o menys la idea s'entén, no? I amb aquest tema ens despedirem no fins la setmana que ve, sinó fins l'any que ve, perquè com diem fa un moment, tot el que comença acaba, i l'any 2021, que no serà de tan infausta memòria com el 2020, però tampoc se queda curta, així que bon vent i barca nova, a veure si el 2022 en tant de dos, en tants dosos, ens dona una alegria. Així que venga, vos deixem a Nick Moss i Dennis Granlin, bueno, Nick Moss Band, Nick Moss és el capo, però n'hi ha més músics, i Dennis Welling que toca l'harmònica en este Ugly Woman. Perdoneu, però m'he confós, si és un disc doble i he posat el disc que no era, i clar, està sonant un tema que no era el que jo vos havia dit, l'Ugly Woman, així que ara m'ha posar-vos este tema i perdoneu.
Myself. With a woman like this, I say you should never judge a book by its cover.
I know, I know.
You gotta give her some credit though, because what she lacks in aesthetics, oh, she sure makes up for in determination.
Ooh.
She got a face like a monkey, feet like a bear. I know that mug most anywhere. Real loving mama, and I love her for myself. With a woman like this, I don't need nobody here. This woman, but she means something special to me.
Aww.
But let me tell you one last thing, all right, folks?
Please.
Real talented woman, ain't never been fed. Hair only grows on one side of her head. She chews tobacco, she dips her snuff. But when it comes to loving, baby, she ain't never had enough. Real loving mama, and I love her for myself. With a woman like this, is anybody here?
No va ser neconscient fins mitja hora més tard de despertar-se. És més, ni tan sols se n'havia adonat quan va alçar-se del llit. Ni en agarrar-se-la per a pixar, ni mentre es dutxava i després s'eixugava. De fet, va desdejunar-se tranquil·lament i es va untar les torrades amb mantega i melmelada i no hi va caure. Potser perquè sempre li costava molt acabar-se de despertar i habituar-se a la vigília després d'un son reparador. Li calia una mica de temps i un cafè ben carregat per ser una persona cabal. Devia ser a causa de la tensió baixa que patia. se'n va donar quan es cordava els botons de la camisa. Era una operació que solia fer d'esme, sense mirar-hi, i aquell matí va notar una sensació rara, com si entropessara amb algun element estrany i fora de lloc. Va ser llavors en abaixar la vista quan el va veure. Un sisè dit havia aparegut en la seua mà dreta, situat al costat dret de l'índex i de la mateixa llargària de l'anular. Estava perfectament arrenglerat amb els altres, no repugnava gens a la vista i semblava tan natural com si sempre n'haguera tingut sis a la mà. Va pirar-se estupefacte la mà i va tornar a contar-se els dits. Sí, n'hi havia sis. Per instint, va comparar la mà dreta amb l'esquerra. Aquesta última apareixia, com sempre, amb els cinc dits habituals. D'entrada, va pensar que somiava i va persigar-se, com mana la tradició, per comprovar que era despert. La incredulitat i la perplexitat van apoderar-se del seu cervell. Com era possible que hi haguera crescut un dit de més en una mà? Amb l'artell del nou dit va tustar ben fort a la tauleta de nit. Sonava i, a més, es va fer mal. Era evident que el nou apèndix formava part de la seua persona. Va espantar-se de la situació atabalat per una circumstància que el desconcertava, per les conseqüències que se'n podien derivar. Si el seu cos, per raons que ara se li escapaven, havia tingut necessitat de crear un nou dit, per què només en una mà? Per què no havia tingut en compte la simetria característica dels humans? De sobte, va tenir una premonició i va llevar-se el calcetí del peu dret. Va comptar-ne els dits. 5. Va fer el mateix amb l'esquerre. I sí, en la tercera posició, comptant des del polze, hi apareixia també un sisè dit. Discret, sense fer-se notar massa, com si sempre hi haguera estat. Va respirar mínimament alleujat en comprovar que els seus auguris s'havien complit, més tranquil amb la confirmació que el seu cos no havia perdut del tot la simetria, com si aquella preocupació haguera format part de les seues prioritats anteriors. Va estar dos o tres minuts observant-se els dits espuris, mentre intentava, sense èxit, recordar aquelles classes de ciències naturals en què el professor els entretenia amb curiositat sobre alguns animals, les capacitats regeneratives i adaptatives dels quals eren sorprenents. Els records escolars van esvair-se sobtadament i van ser conscient, per primera vegada, de la situació aparentment absurda en què es trobava. No sabia si havia d'acceptar sense més aquell fet extraordinari i, a partir d'ara, anar per la vida amb sis dits en una mà i en un peu. Què devien pensar amics i coneguts quan se n'adonaren? Quina reacció devia tenir una dona quan vera que l'acariciava amb un dit de més? Potser calia consultar un especialista que estudiara el fenomen, o tal vegada la millor solució era anar a un cirurgià perquè li amputara aquelles dues excrescències. En el transistor que tenia en marxa des que s'havia despertat, encara que feia minuts que no l'escoltava, va sentir els senyals horaris de les 8. Havia d'afanyar-se si no volia fer tard al treball. Mentre eixia de casa a camí de la parada de l'autobús, va pensar què faria en la faena. El millor era dissimular el fet i intentar passar desapercebut. No es veia en cor de respondre segons quines preguntes, perquè sospitava que eren les mateixes que ell ja s'havia fet inútilment. Va pujar a l'autobús. En la faena treballava en una companyia d'assegurances va estar molt pendent d'intentar amagar la mà dreta, perquè ningú no vera aquella anomalia. Però quan va anar a escriure amb l'ordinador, s'adonà que un altre dit no previst li impedia escriure amb la rapidesa habitual. La mà esquerra havia desenvolupat també el seu sisè dit. Va meravellar-se de no haver-hi notat cap molèstia ni un lleu coïssor en el procés de creixement del dit, que devia haver estat d'una rapidesa extraordinària. Va anar corrents als lavabos per confirmar si també li n'havia crescut un al peu dret. Quasi va sentir-se decebut en comprovar que en tenia 5 de dits. I més encara quan a migdia, ja en casa, continuava sense aparèixer el dit que presumiblement hi faltava. Va oblidar-se de simetries i començar a pensar en les coses positives que li podien aportar aquells dits de més una vegada s'hi acostumara. Més habilitat per tocar el piano o uns altres instruments, més possibilitats per acariciar un cos amant. Després de dinar, va telefonar al treball i pretextar una sobtada migranya. No podria suportar una altra vegada la sensació de por que havia patit cada vegada que un company se li acostava a la taula. La possibilitat que algú descobrís aquell secret l'angoixava, i el que és pitjor, no tenia ni idea sobre com encarar les coses. Se li feia evident que ocultar les mans de mirades indiscretes no devia ser una tasca fàcil, de la mateixa manera que no s'atrevia a acudir a un metge perquè li donara alguna explicació. Va dormir-se en el sofà i va somiar un món on totes les persones tenien 6 dits a les mans i també 4 orelles, 2 enfocades cap endavant, 2 cap endarrere i 2 ulls més en el bescoll. I segons el sexe, 2 vagines o 2 penis i 4 testicles. Tots anaven despullats. Però també hi havia persones dotades amb penis, testicles i vagina, hermafrodites, batxa, i gats i gossos amb un nombre anormal mental de potes. El va despertar sobresaltat el ring del telèfon. Maria el convidava a sopar a sa casa aquella nit i no va saber negar-s'hi. S'encengué un cigarret per calmar-se perquè el somni i el problema del sopar a la nit l'havien afectat massa. Desficiós va encendre el televisor i feien un programa del cor, i quan anava a canviar de canal va fixar-se en les mans de la presentadora. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dits. I les altres persones que apareixien també en tenien 6. Va palpar-se les orelles i l'entrecuix per veure si el somni s'acomplia. Res, tot era normal. En abaixar la mà dreta per canviar de canal, no va donar-se, però, que el dit número 7 començava a despuntar-hi.
Secret life of planet Mars, somewhere I can feel the sun. There's something in the air between us. Let it ring, nothing ever stays the same. Your tears are falling in my dreams. There's something in the cloud. I call your name out loud in taxis and in towns, and I walked upon the beach, a rainbow within reach, the borderline drive me home. The night is burning gypsy red. I hear your voice inside my head. Oh, there's something in the air between us. In my room, the algebra of loving you is measured out in coffee spoons. There's something in the air between us.
Bé, perdoneu, però tenim un problema també en este CD. Espereu que posem el disc anterior i anem a solucionar-lo.
Now I'm happy to be rid of you. Goodbye, farewell, so long, you fool. The stars knew exactly what you do to me. Maybe the moon knew it too. My played a trick on me. Was the fool. Now we're through. Can't get me far enough away from you. No more tears from me.
Les invitacions ja estan donades. Cremen medallons, bombes i banderes, condecoracions, i cremen fronteres amb el pas marcant. Fan els militars, els enterraran sota missils nuclears. De l'infant
arxivadors i algun escriptori, xips i ordinadors i algun funcionari i un cartell que diu fixa el teu horari. Saben cap on van, ho tenen molt clar, els enterraran sota d'una maquineta de calcular. Jo també estic buscant un camí, estic aprenent a decidir què és millor per mi. No, ja no espero tenir la raó ni trobar la perfecta solució. Per mi és molt millor, molt millor, molt millor, molt millor. Estan de rebaixes i accepten caixers, sucursals i caixes, perquè són banquers els qui porten ales, remenen diners amb daurades pales. I uns van cap al cel, uns van a purgar, uns van a l'infern, per mi s'hi poden quedar. No els deixis tornar. Oh, no, 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 no els deixis tornar. Per mi s'hi poden quedar.
He apagat el meu llum i m'he tombat. Tu continues al costat llegint. El que faig és donar l'esquena al món, però sé que cap on estic mirant hi acabarem anant amb els peus nus. Els nostres peus que es busquen des de fa tant de temps sota els llençols. No hi ha cap gest tan càlid com aquest. Tu i jo, llegint de matinada al llit, són com els fars de dos cavalls que ens duia, avançat per aquelles entranyables, petites carreteres, on quan es feia fosc calia trobar algun modest hotel per fer nit quan anàvem a París. En algun lloc darrere de la meva mirada hi ha un teatre on mai no entra ningú i on, sense paraules, s'està representant sempre la mateixa obra. Ignoro qui l'ha escrit, però aquí és on sorgeix i és fora de perill la meua empenta. S'han encès gairebé 1000 llunes plenes, radiants en un cel d'un luxós negre, o ve ocultes darrere nuvolades. Comencen a arribar les més terribles, les de la veritat, les més indignes. No puc crear el poema, ara l'he de buscar, tancat a les més llòbregues presons que dintre meu ha anat deixant la vida. Ben feta, aquarelada, i on no surt ningú, la va dibuixar el pare quan era estudiant. Sempre l'he vist a casa, la plaça en primer terme, l'estàtua d'un bisbe dalt la font, i l'estudiant d'esquerres va traure-li la mitra, i al fons el mur auster de pedra rosa amb el portal tancat del monestir. Tot de seguida va començar la guerra. Tots els milers de morts, joves com ho era el pare, que encara som pels camps i les cunetes, fan que mai no m'oblidi del per què no he estimat ni aquest país ni aquesta terra, i per què, malgrat tot, no n'he marxat. De cap lloc no sabria tot el que sé d'aquest, i res no protegeix com el coneixement. La pluja i la lluna i la llum fan grisa. La pluja i la llum grisa fan brillar el camp fullatge vermellós dels faigs. Amb la seva bellesa tracten de confirmar que els arbres pensen que, si un dia acabéssim perdent la nostra por, serien com la roja faigeda que ara estava contemplant. Un arbre és per a mi un misteri tranquil, i sento que voldria morir a un lloc on pogués veure uns boscos com aquests, que, des de les arrels fins a les branques, són un avís d'alguna pau que ignoro. Bé, fins així ha arribat la descoberta per esta última edició de l'any 2021, és a dir, l'edició del dia d'avui. Descoberta que tornarà la setmana que ve, el mateix dia i a la mateixa hora, la setmana que ve i l'any que ve, sempre en la sintonia de Ràdio Clara, l'emissora lliure i llibertària de la ciutat de València, en el 104.4 de la FM, i també a través d'internet des de la nostra pàgina www.radioclara.org. I en aquesta mateixa pàgina pots trobar les diferents maneres, n'hi ha moltes, de col·laborar econòmicament amb el manteniment de Ràdio Clara. No ho dubtes, si t'ho pots permetre, ajuda'ns, que també tens l'avantatge de comptar amb una emissora alternativa a les emissores del sistema, que sempre te conten el mateix, amb matisos, això sí. I en fi, avui és el dia dels innocents, els que estem escoltant-nos en directe, i bé, no hem de dir que no hem fet cap innocentada, tot i que sí que n'hi havia una en el periòdico d'aquí, però era una miqueta barroera. Indicaven que Mònica Oltra deixava el govern de la Generalitat per muntar, junt a Fran Ferri, una pastisseria eròtica. En fi, una de les característiques de la innocentada és que no es note que és una innocentada, però en fi, esta superava els límits de la credibilitat. Així que bé, ja ha passat el dia dels innocents, ja s'acosta a tota velocitat l'any nou, i res, amb un clima que pareix que estiguem en el mes d'abril, doncs bé, no sé si alegrar-me o no. Tingues compte en els contagis, no t'arrisques, i això sí, si t'avorrisses o si no tens altra cosa millor a fer, cosa que en molts casos és real, pots llegir el llibre, un llibre dels autors dels que t'han llegit en el dia d'avui. I els autors han segut. El conte era de Josep Fuster, i els poemes de Joan Margarit. I nosaltres, com fem habitualment, anem a despedir-nos de la millor manera que sabem fer, que és amb besos. Besos, sí, metafòrics, besos hercians, besos que no se poden tocar, però que tu sí que els pots sentir amb les orelles, i quan t'arriben, empomar-los si t'avellis i estampar-los en la part de la teua anatomia que tu tries per a ser besada. Vinga. Més besos i fins la setmana que ve. I recorda, sigues feliç, però moderadament feliç. Vinga, adeu.